A Ràdio Maricel, a cel obert.
I 13 minuts, segona hora de la cel obert d'avui, dimarts 25 de setembre del 2011. Ha començat el curs polític d'aquesta tardor i ha començat amb el ple ordinari del mes de setembre. Ha començat després també, ara sembla que hagi passat una eternitat, però el divendres anterior, l'11 de setembre, l'alcalde donava a conèixer les modificacions en el cartipàs municipal i és el, diguem-ne, el primer ple municipal després d'aquestes modificacions del cartipàs. Anirem per ordre cronològic, com acostumem a fer sempre, i abordarem alguns dels temes que els hem comentat també a l'inici d'aquesta segona hora de programa. El ple va començar precisament parlant d'aquesta modificació del cartipàs. Saludem en Joan Totosau. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs, efectivament, un ple inusualment curt, el que ens va servir per tancar l'estiu, podríem dir. D'aquesta manera, el ple ordinari del mes de setembre, que doncs, en el seu primer punt de l'ordre del dia incorporava doncs, el donar compte en el ple del nomenament dels nous presidents d'àrea, regidors delegats i delegació d'atribucions a favor de diversos regidors de la corporació. Ja va bé en aquest punt el primer debat, però com comentaves també n'hi va haver d'altres, com per exemple la supressió de la paga extraordinària al desembre a càrrecs electes i a personal eventual, l'aprovació definitiva del carnet blau, el conveni, l'aprovació també del conveni de l'ús de l'antic Miramar, o també es van aturar els regidors en l'aprovació de la denegació a Educare 21 del restabliment de l'equilibri econòmic de la seva concessió, és a dir, de l'empresa gestora de les llars d'infants. També hi havia un punt que va entrar pel torn d'urgència, que era un donar compte de l'informe sobre el trasllat de les oficines del Sitges Reference. Saben que a finals de mes l'Ajuntament de Sitges desallotjarà definitivament aquest edifici, i això també va fomentar el que va ser finalment el debat més llarg del que podran sentir. No va haver mocions, va ser un ple ahir inusual també en aquest sentit. Cap dels dos grups polítics de l'oposició va presentar cap moció, i fins i tot la CUP no va presentar tampoc cap pregunta. Els socialistes sí que en van presentar algunes, i després, doncs, cada cop més el ple s'allarga més per la cua, perquè doncs, hi ha bon nombre de ciutadans que volen aprofitar l'oportunitat que els hi dona el ple doncs, per exposar comentaris, queixes o situacions particulars que els afecten als regidors. Tot això està fora d'acte, però és un moment d'interactuació entre doncs, els polítics, els representants polítics, i moltes vegades també, fins i tot en algun cas, com va passar ahir també, amb algun grup de l'oposició, perquè va haver queixes d'uns veïns de l'Ateneu, entre l'Ateneu, la CUP i Òscar Ortiz, al final també va acabar intervenint.
Unes queixes que s'havien formulat també en el ple de juliol per part de veïns de l'Ateneu, o sigui que van tornar a fer-se presents també en el ple veí.
Efectivament, a fer-se presents. Per tant, doncs, però tot plegat va ser, com dèiem, un ple inusualment curt, en el sentit que ben bé a les 10 de la nit doncs ja estava tot dat i beneït.
Comencem per la qüestió del cartipàs.
Correcte.
O d'aquest donar compte de les modificacions del cartipàs. L'anunciat en els plens sempre és una mica més complicat, però bàsicament aquest donar compte fa referència a les modificacions que en el seu dia es varen fer d'atribucions, en definitiva de responsabilitats.
Per cert, obro un parèntesi aquí, i és que també va ser el primer ple del nou secretari de l'Ajuntament, el senyor Josep González Ballesteros, que substitueix ja de manera definitiva a Isidre Martí Cerdà, que com saben és el nou secretari de Vilanova i la Geltrú. Però com comentaves, efectivament ahir el primer dels punts era aquest donar compte de la modificació del cartipàs. Marquero, que ahir va actuar durant tot el ple com a portaveu del grup municipal socialista, va dir que ens trobem davant de la primera crisi de govern i que el fet de que només hagi passat un any i escaig de legislatura troba el grup municipal socialista que és massa aviat i que no és la pel·lícula romàntica que es vol vendre des del servei de comunicació municipal, sinó un western. Entén Marquero que, en definitiva, el que volen els regidors és mantenir d'alguna manera alguna atribució i arribar a final de mes per poder cobrar. També va dir Marquero que no s'està aplicant el pla d'acció municipal, que no s'han fet els canvis necessaris i va entrar a un cert grau d'anàlisi. Anàlisi a nivell intern del Partit Popular, entén que Llombart guanya, Carretero perd perquè no ha sabut liderar i Castillo es queda doncs amb les escorrialles, tot i que podrà mantenir la dedicació. I per altra banda, Elvira, el grup municipal socialista, noves crisis de govern quan en els propers mesos doncs saltin més problemes al voltant de temes d'educació, com per exemple després del tancament del RUS, també les llars d'infants, en temes urbanístics, com per exemple llicències d'activitats o el desenvolupament del pla parcial de la Bòbila 2, en temes d'hisenda, després de la darrera revisió dels valors cadastrals, o també fins i tot a alcaldia, després doncs, del desallotjament i de tot el que el procés que s'ha d'obrir a partir d'ara amb l'edifici del Sitges Reference. A partir d'aquí va haver una roda de respostes per part dels diferents grups que formen part del govern. Vinyet Lluís entén que Sitges Grup Independent està al costat dels canvis per millorar i que també va recordar el grup municipal socialista quanta gent de la llista del PSC ha plegat en només també un any de legislatura. Va demanar als socialistes que acceptessin els canvis. Jordi Mas de Convergència i Unió va dir que la situació actualment fa que l'equip de govern estigui més unit que mai i va recordar als socialistes que la seva consideració sobre el fet que haurien deixat el poble en ruïnes, va dir textualment. Marc Martínez va lamentar que el grup municipal socialista es portés definitivament la impressió que qualsevol actuació dels regidors és simplement per cobrar a final de mes, sense tenir en compte doncs, la tasca que es porta a terme. Però en això Marquero va respondre que si s'han canviat les assignacions d'alguns regidors, no s'han canviat les dedicacions i per tant doncs, la remuneració dels mateixos. Finalment, l'alcalde Miquel Forns va dir que la relació de tots els punts doncs que albirava possibles conflictes en el futur Marquero coincideix amb la relació de tots els punts que tenen a veure amb l'herència rebuda per aquest govern per part del govern anterior. Alguna, segons va dir l'alcalde, ratllant la il·legalitat. Va recordar Miquel Forns que la darrera remodelació del govern Baiget va ser només 7 mesos del final de la legislatura i va ser justificada amb temes com la posada en marxa del projecte Qualia o el trasllat als Sitges Reference. Es va preguntar en veu alta Miquel Forns què n'ha quedat de tot això i va acabar dient que en qualsevol cas l'única intenció final d'aquesta remodelació de l'equip de govern ha estat impulsar el pla de mandat.
Per tant, el primer dels debats, Joan, dedicat a la modificació del cartipàs.
A la modificació del cartipàs, comencem amb les consideracions que feia el portaveu del principal grup de l'oposició, el Partit dels Socialistes, Marquero.
Aquest ple de setembre fa oficial, mitjançant els corresponents decrets d'alcaldia, la primera crisi de govern del pentapartit, liderat per l'alcalde senyor Forns. Un any i 3 mesos després de la presa de possessió d'aquest govern. Un temps massa curt per fer els primers ajustos de regidories, amb l'agreujant que cap d'ells ha estat per motius personals o de salut. És evident que el Servei de Comunicació de l'Ajuntament ens ha intentat vendre una pel·lícula romàntica quan en realitat estem davant d'un western dels de tota la vida. A l'equip de govern se li han acumulat els problemes fins al punt que l'alcalde s'ha sentit molt pressionat pel tal de fer alguna cosa. I fer alguna cosa per calmar els ànims externs i interns, intentant que no afectés l'estabilitat del pacte de govern, passava per cercar el partit polític més feble dels cinc i alhora el més disposat a fer moviments interns. La realitat de les coses és que no s'està aplicant el PAM i que del pacte de govern inicial només queda el desig dels regidors del pentapartit de cobrar la nòmina a fi de mes. Així que com que hi ha por al trencament del govern i no s'han fet tots els canvis necessaris, és molt probable que tornem a tenir més remodelacions de govern ben aviat o fins i tot la possibilitat que algun partit marxi del govern. El senyor Llombart, amb un perfil prudent i alhora continuista amb la gestió anterior, és el guanyador de la partida interna a Camp PP. El senyor Carretero perd regidories políticament molt importants, regidories que són la base de l'economia local i que permeten una relació directa amb amplis grups socials de la vila. Els motius d'ésser el gran sacrificat, políticament parlant, és clar, són ben senzills i evidents. No ha sabut liderar, engrescar, motivar o connectar el sector turístic ni el sector comercial. Aquests mateixos sectors han vist amb bons ulls aquests canvis. I certament l'única cosa en la que ha estat molt actiu ha estat en la promoció de fires al carrer. El senyor Castillo ja fa temps que la gestió de la policia l'ha sobrepassat. En qualsevol cas, estem molt expectants per les properes decisions en matèria de mobilitat, ja que, com ja saben, hem expressat les nostres discrepàncies amb els canvis circulatoris a Salvador Miravent, plaça de l'estació, a Manyar de la zona blava de la Fragata o amb les indecisions del carrer Ferrés. Ara s'hi pot passar, ara no. També som conscients que a l'agenda del senyor alcalde hi ha altres temes que properament afectaran d'altres regidories. A educació tenim problemes cada cop més greus amb les llars d'infants municipals, amb el tema no resolt del rus o amb la promesa de construcció de l'escola Agnès de Sitges. A urbanisme, la gestió del centre comercial de la Bòbila 2, altres planejaments derivats pendents o l'últim embolic que s'ha organitzat al servei d'activitats. A Hisenda, l'escandalosa pujada dels valors catastrals que ha multiplicat per 2, 3, 4 i fins i tot per 5 els valors del 94 i sobretot el tipus que és el que és concretament competència municipal. I alcaldia Sitges Reference, tema de llarg recorregut. Afortunadament, amb les darreres pluges i fins al proper estiu, tindrem una petita treva amb el tema neteja, terrassa, soroll i ordre públic. Malgrat tot, aquests canvis no superaran la gran desconfiança de la ciutadania sitgetana sobre les capacitats i el projecte d'aquest govern. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Vinyell Lluís, té la paraula.
Bé, en principi dir-li que som quatre partits. També m'agradaria dir des de Sitges Grup Independent que està al costat d'aquest equip de govern sempre que hi ha canvis que siguin per millorar tot el que és el poble de Sitges, crec que s'han d'assumir. I també vostès en el seu moment van fer els canvis que els hi va tocar fer. Perquè, mirin, aquesta legislatura vostès ja no sé quanta gent ha plegat. Si continuem així, poder farem tota la llista. M'agradaria que tinguessin una mica de respecte vers l'equip de govern i que acceptessin aquests canvis tal i com nosaltres els hem acceptat, perquè la meditació és el continuar treballant per Sitges. Aquesta és la nostra labor. També veig que a la regidora d'ensenyament també li ha tocat rebre, però escolti'm, després de les llars, si vol, ja en parlarem. I en parlarem llarg, perquè els hi puc donar dades del que vostès van deixar de botifarra per pagar a les llars i del moment en què estem ara amb aquesta empresa. Que aquesta empresa tinc molt que dir i no massa a favor per les coses que ens estan fent i per les pressions que estem tenint. Res més, gràcies.
Gràcies, Lluís. Més intervencions dels grups municipals? Bé, doncs, donat que es tracta de... Perdó. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies,
perdó,
Batlle.
No l'havia vist.
Perdoni, és que estava aquí amagat. Una mica per destacar la ironia del grup municipal socialista, no? Si realment a una petita reorganització interna de responsabilitats dintre el govern li diuen crisi de govern, jo no sé com li diran a les crisis i als canvis produïts en el seu grup municipal, no? On està el seu cap de llista, no el veiem per enlloc, dos regidors, no sabem on són, en fi, tota una sèrie de canvis que realment sí que són significatius, sí que són, diguéssim, representatius del caos i el desgovern que hi ha amb el seu grup municipal. En canvi, per dir-ho d'una manera, no? Els canvis, les actuacions, la gestió municipal, el que fa encara és més fort aquest govern. Aquest govern, jo diria que està més unit que mai, està superant qualsevol entrebanc que s'està trobant. I la segona part de la ironia del seu comentari, senyor Marquero, bàsicament és que vostès han deixat aquest poble en ruïnes. Vostès han deixat aquesta organització amb un caos total. Per tant, tota la nostra acció, el que es tracta i el que hem pogut anar fent durant aquest any és posar ordre, redreçar el que vostès van deixar mal fet i, en definitiva, estem, en certa manera, reorganitzant allò que vostès van destrossar. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Marc Martínez, perdó, té la paraula.
El mateix. A veure, jo no entraré en disquisicions metafísiques, només dir-li, senyor Marquero, amb tot el carinyo del món, que em sento molt dolgut, que em senti dir en un ple que només esperem arribar a fi de mes per cobrar. Jo penso que, com jo, hi ha molts en aquest equip de govern, si no tots, que ens hem entregat a la tasca amb molta fe, molta convicció i moltes ganes de treballar intensíssimament per obrir d'aquest poble. Ho estem fent. I és demostrable. Aleshores, només li diria que ho sento moltíssim que s'emporti aquesta impressió al Partit Socialista dels membres de l'equip de govern. Ho sento moltíssim. No estem esperant a que arribi a final de mes per cobrar. Estem llançant-nos en tota la vitalitat i en tota l'emoció i en totes les ganes en aquesta tasca. Res més.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Més intervencions? Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Miri, no volia entrar en aquest tema, però, senyor Martínez, el tema, vostès no han tocat res sobre les dedicacions, que vol dir el tema dels sous. Hi ha un dels regidors que ara tindrà una dedicació anecdòtica, que és mobilitat. I aquest regidor continuarà cobrant el 100%. Per tant, vostès, dins del pacte de govern, perquè aquest pacte no trontollés, no han volgut tenir un debat sobre si el canvi de competències havia de comportar un canvi també de dedicacions. Senyor Mas, el tema de que ho hem deixat en ruïnes, home, jo crec que l'anterior equip de govern del senyor Baiget va construir molt, però molt. I finalment, a veure, el diari La Vanguardia ahir diumenge hi ha un reportatge que és Catalunya per dins, i ve un periodista i van canviant de municipis, i amb aquest reportatge, que és de Plana Sencera, diu el periodista, diu, fa mesos, això és d'ahir, fa mesos, diari La Vanguardia, fa mesos que Sitges viu un període municipal de convulsió, punt. El quatripartit, amb alcalde convergent i protagonisme rellevant del PP, ha provocat marrameus, recels i alguns equilibris. Això és un periodista que va estar un dia a la vila, va fer una sèrie de comentaris i indagacions referent a com es viu el tema de l'independentisme aquí, i sobre política municipal aquest va ser el comentari. Per tant, ja li dic que entenem que això ha estat una crisi de govern, hi ha temes de fons importants i els hem citat, i sobretot hi ha un dels membres de l'equip de govern té greus problemes interns. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marquero. Alguna intervenció més? Bé, doncs, per acabar, i abans de passar a l'altre punt, insistirem... Se sent bé? És que no sé si està connectat, però... Insistiré una mica en el motiu d'aquesta remodelació del catipàs municipal, donat que veig que potser no s'hi ha insistit prou o no se'n va entendre el que vaig explicar, almenys per part d'algun grup municipal. Però en qualsevol cas, el convido, senyor Marquero, que també porti de tant en tant alguns altres reportatges que diu vostè periodístics, perquè n'hi ha alguns que diuen coses diferents del que ha dit. I en qualsevol cas, el que he llegit no és un reportatge, és un article d'opinió del Sergi Pàmies, que va sortir publicat ahir, i ha anat a buscar aquest trosset que parla del govern, però hi ha altres trossos que parla d'altres coses, i ja dic, i si vol un dia quedem i ens portem tot el recull de premsa d'altres articulistes d'opinió, on entre altres coses també parlen del principal grup de l'oposició, però bé, aquesta és una altra història. Es refereixo a tot això de Sitges Progrés i del grup municipal, això és una altra història. Miri, vostè ha relacionat el nyap de la zona blava, indecisions del carrer dels Ferrers, les llars d'infants, l'escola Agnès, el Rusc, els valors cadastrals, Sitges Reference, tot aquest llistat que ens ha relacionat, tots i cadascun d'aquests punts que ens ha relacionat, tots tenen a veure amb el govern socialista anterior. Tots i cadascun. Mal resolts, tots i cadascun. I alguns fins i tot ratllant la il·legalitat. Ja en parlarem d'això. Tindrem ocasió. Inclús hi ha organismes superiors que ho estan investigant. Ja en parlarem d'això. Però ho tenim sobre la taula i hem d'intentar, doncs, com a responsabilitat que tenim de govern municipal, d'intentar en aquell moment resoldre-ho. Per aquí va també una de les parts o un dels fonaments de la remodelació del Cartipàs, que és impulsar encara més el pla de mandat. No és per cobrar la nòmina final de mes. No és per cobrar la nòmina final de mes. I si vostè diu que hi ha alguna regidoria que és anecdòtica, em penso que vostè tenia alguna cosa a veure amb aquesta regidoria anecdòtica la passada legislatura. Doncs ja veu quina responsabilitat li va donar el govern Baget. Una regidoria anecdòtica. Bueno, aquesta també la tenia. I de pel·lícula romàntica i de western i coses d'aquestes, poca pel·lícula romàntica, perquè miri, si no recordo malament, 7 mesos abans d'acabar la legislatura anterior, vostès van fer una remodelació del govern. Tampoc volien sentir a parlar de crisi, no és una crisi de govern, de remodelació. 7 mesos abans d'acabar, quan la legislatura pràcticament li queda aprovar el pressupost i ja està finiquitada del tot. I aleshores vostès, no, utilitzaré el mateix terme que m'ha dit vostè, la pel·lícula romàntica que van explicar és que aquella remodelació corresponia, si no recordo malament, al projecte Qualia. Se'n recorden d'aquesta pel·lícula? El projecte Qualia, que corresponia al pla de sanejament financer i que també depenia del trasllat de les dependències als Sitges Reference. Què n'hi ha de tot això? Què n'ha quedat de tot això? Què n'ha quedat? Deixo la pregunta a l'aire perquè vostès mateixos la poden tenir resposta. Sitges Reference ja saben la situació i les dependències municipals de retorn a antics immobles, propietat del municipi o d'administracions superiors com el cas de la Diputació. Projecte Qualia, esfumat. I el pla de sanejament, senyor Mas, cal que comentem alguna cosa, el pla de sanejament no val la pena, no? Per tant, home, és molt difícil que vostès puguin doncs rebatre en aquest moment qualsevol remodelació de govern amb aquests fonaments, amb aquests arguments polítics, perquè realment d'on venen vostès es desmunta absolutament tota l'argumentació. Però molt breument i per acabar, la remodelació que ha fet el govern, que ha fet l'alcalde, és bàsicament per impulsar encara més el pla de mandat, tenint en compte dues coses. Una, que es volien que els regidors o regidores que hi haguessin al capdavant d'aquestes regidories s'hi dediquessin amb exclusivitat per la transcendència que tenen cadascuna de les carteres, per dir una manera, i l'altra perquè enteníem que la governació, el que era abans la prevenció i seguretat, i el sector d'activitat econòmica, és a dir, el turisme, l'empresa i l'ocupació, tenien que tenir un pes capdalt dintre l'organització del govern. I aquest ha estat el motiu del canvi. I, evidentment, la mobilitat, saben que vostès, no és anecdòtic, ens crea moltes problemàtiques a Sitges en diferents indrets, per el que és el transport privat, el transport públic, el transport de mercaderies, i entenem que el pla de mobilitat ha de ser un dels fonaments que ha d'impulsar aquest govern, amb el senyor Castillo al capdavant, amb el senyor Ferran Ignasi Llombart al capdavant de Turisme, Empresa i Ocupació, i amb el primer tinent d'alcalde d'aquest consistori al capdavant de la governació. I aquests són els únics motius del canvi de la remodelació del Cartipàs. No estem davant de cap crisi de govern. El pacte de govern continua funcionant i en cap moment s'ha qüestionat el pla de mandat.
10 i 37 minuts, el primer debat de la sessió ordinària de ple municipal del mes de setembre sobre les modificacions del cartipàs municipal. Avancem, abans no, en vinguin d'altres, amb alguns temes relacionats amb els comptes del passat, d'alguna forma, Joan?
Efectivament. Per una banda, es va donar compte de la designació dels membres de les comissions informatives permanents i de la Comissió Especial de Comptes. També es va aprovar l'expedient d'actualització de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Sitges. Va explicar Jordi Mas que s'havien produït alguns canvis puntuals. També es va aprovar uns expedients de modificació de crèdit, bàsicament per poder atorgar algun ajut a l'Associació dels Bombers Voluntaris. Va dir Jordi Mas que no hi havia cap partida pressupostària que hi dediqués el suport en aquesta associació, en aquesta entitat que es dedica doncs, a això. També es va aprovar els expedients de modificacions de crèdit del pressupost 2012 per fer front a sentències per valor de 1,5 milions d'euros, sentències desfavorables que fa que l'Ajuntament hagi de fer front a 1,5 milió d'euros de pagaments, i també el dictamen del compte general de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ens instrumentals de l'exercici 2011. També encara es van donar compte de dels informes emesos per la intervenció general relatius a l'exercici pressupostari del 2011 i de l'informe definitiu de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament per l'exercici 2010 i dels 15 annexes a l'informe segons regidories. Va explicar Jordi Mas que en el cas del 2010 els informes estan plens d'irregularitats, reflecteixen moltes irregularitats, i fins i tot va exposar només una dada, que el 17% dels expedients no han aparegut com a exemple del caos organitzatiu en el que, segons diu, vivia l'Ajuntament. De fet, el que va explicar Jordi Mas és que no s'audita tot, sinó que s'auditen determinats aleatòriament determinats expedients, i dels 200 i escaig no n'havien aparegut, em sembla que la xifra no la vaig apuntar, però uns 30 i pico, que al final representava un 17% del total d'expedients auditats no havien aparegut.
Això l'any 2010.
Sobre l'any 2010, que és, diguem, l'informe ja completament tancat. Òbviament, va dir Jordi Mas que si se'n deriva algun tipus de responsabilitat, doncs l'Ajuntament també actuarà en conseqüència. I ara ja ens adonarem molt breument sobre el següent dels punts: l'aprovació de la supressió de la paga extraordinària de desembre, els càrrecs electes i el personal eventual d'assessorament especial, i la reducció dels imports de les assistències a les sessions dels òrgans col·legiats als càrrecs electes. Va explicar el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que donada la supressió de la paga Nadal als funcionaris i treballadors públics, doncs en conseqüència els càrrecs electes han decidit doncs tirar per la mateixa mesura. Aquesta mesura afecta els càrrecs electes que tenen dedicació i que, per tant, doncs, cobren una nòmina, perquè ens entenguem, i els que no tenen dedicació, sinó que van per assistència, se'ls retallarà la part proporcional al que correspondria l'import d'aquesta paga de Nadal. Tot plegat, segons Magí Almirall, permetrà un estalvi de 40.000 euros que es transferiran a benestar social, a cobrir necessitats de benestar social. Òbviament, doncs, aquesta mesura no només afecta els regidors del govern, sinó els del govern i també els de l'oposició, i per tant va ser aprovada per unanimitat. Escoltem la breu consideració que feia el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall.
Bé, portem l'aprovació del ple al passat un efecte directe del que va fer el govern espanyol el passat mes de juliol, no? El govern espanyol va suprimir la paga de Nadal de tots els funcionaris públics, i des del punt de vista del govern, doncs, el que correspon també és que nosaltres doncs suprimim la paga extraordinària dels càrrecs electes i dels càrrecs eventuals, que això passarà en els ajuntaments doncs que el seu govern ho trobi oportú, que el seu plenari ho trobi oportú. A més d'afectar en els regidors que tenen dedicació, també en els altres regidors, siguin els casos que siguin, que no tenen dedicació i per tant cobren per assistències, també es traurà un tant per cent proporcional. Per tant, es treu un volum de diners aproximat d'uns 40.000 euros que en la proposta es proposa de transferir cap a benestar social doncs en aquest moment tan delicat per les famílies i per les persones necessitades del poble.
Seguint, per tant, criteris semblants en altres institucions catalanes, aquí, però, la renúncia de la supressió de la paga extraordinària als càrrecs electes i als personal eventual sumarà un import aproximat de 40.000 euros que anirà a l'àrea de benestar social i família per, vaja, hauríem de dir, per tot allò que vostès es poden pensar i que segurament no només en gastaran 40.000, sinó els que tinguessin també servirien per tantes necessitats socials. Com hi ha? Passem pàgina i seguim endavant perquè no és l'únic tema adreçat a l'àmbit social que ahir es va posar sobre la taula noble.
De fet, ahir es va aprovar de manera definitiva el projecte de creació i memòria del reglament del servei públic local del carnet blau de Sitges. El carnet blau, que ara ho escoltaran com ho explica el regidor Marc Martínez, però bàsicament és un carnet que per obtenir-lo cal estar empadronat al municipi de Sitges i trobar-se en un dels següents supòsits: tenir més de 65 anys i ser pensionista, a ser pensionista per jubilació, disposar d'un certificat que reconegui un grau de disminució igual al 65%, disposar d'una resolució o certificació de la Seguretat Social que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent, també ser aturat, les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Això és el carnet blau. A més, també hi haurà un carnet blau S, per la qual caldrà tenir un nivell d'ingressos bruts inferior o igual a l'indicador de renta de suficiència de Catalunya vigent, que és un indicador nou, però en qualsevol cas, per tant, aquest ja és un extra respecte de l'altre. El carnet blau que es posarà en marxa servirà, ho estem llegint de les, diguem, del plec de clàusules que es va aprovar ahir. Per una banda, va avantatges en el transport públic col·lectiu, per tant, doncs, recordaran que en el seu dia es varen treure les bonificacions perquè s'havia detectat una borsa de frau en les bonificacions de les targetes multiviatge. Doncs bé, finalment hi haurà aquestes bonificacions amb el carnet blau. Això es posarà en marxa, si tot va bé, va dir el regidor, a partir del 15 de novembre, quan estaria plenament implantat aquest sistema, concretament per al tema del transport públic col·lectiu. A més, també hi haurà avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l'Ajuntament de Sitges, en l'ús d'equipaments de titularitat municipal. També hi haurà bonificacions de moment en els rebuts de l'aigua i de la brossa en els beneficiaris, i per últim també està previst, tot i que ara comença, diguem, aquesta tasca, està previst que els beneficiaris d'aquest carnet blau també puguin accedir a avantatges i descomptes en establiments i serveis privats. Això és una feina que, com dèiem, s'ha de fer amb el comerç de Sitges, que es vulgui adherir en aquesta, doncs, possibilitat d'oferir descomptes a les persones que gaudeixin d'aquest carnet blau.
D'acord. Per tant, no pateixin encara, 15 de novembre, queda encara temps per poder explicar-ho amb més detall, però si vostès reuneixen alguns d'aquests supòsits, podran accedir al carnet blau o a aquesta versió del carnet blau destinada encara a aquelles persones amb majors dificultats econòmiques.
A partir d'aquí, bé, el regidor Marc Martínez va explicar, doncs, totes aquestes qüestions. Va començar, això sí, agraint la col·laboració de la regidora Mercè Espada, del grup municipal socialista i regidora de Benestar Social, ja que el grup socialista havia presentat una sèrie d'al·legacions que en bona part han estat acceptades i incorporades també en aquest reglament. Va explicar, com dèiem, a continuació, tota aquesta sèrie d'avantatges que permetrà el carnet blau. Per la seva banda, Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que era un bon punt de partida, però que va reclamar que no només hi hagi assistencialisme, i que el carnet blau representa, doncs, una aspiració de la CUP, que és aquesta fiscalitat progressiva. Això sí, va demanar que tenia en compte, quan es va detectar el problema del frau, es va deixar de bonificar, doncs en aquest sentit van pagar justos per pecadors, i per tant va demanar que hi hagi alguna mena de mesura compensatòria per la gent, doncs, que no ha pogut accedir en els descomptes durant el període en el qual no hi ha hagut aquesta possibilitat.
És a dir, la gent que en tenia dret, però durant aquests mesos no ha pogut accedir aquests beneficis.
Mercè Espada va recordar o va agrair també aquesta feina de col·laboració que ha mantingut amb el regidor de Benestar Social, i l'alcalde Miquel Forns va mostrar també la seva satisfacció per l'aprovació d'aquest punt i doncs, va expressar el seu doncs, desencís per la situació que havia comportat la desaparició del sistema, del vell sistema de bonificacions que doncs, en la seva en correspondència va ha suposat que durant uns mesos no hagi hagut la possibilitat d'accedir a aquestes bonificacions. Escoltem, per tant, aquest punt de l'aprovació del carnet blau, començant amb les consideracions del regidor de Benestar Social i Família, Marc Martínez.
Per fi portem aprovació definitiva al reglament del servei públic local del carnet del blau Sitges, de Sitges. La seva implantació ha sofert diversos mesos degut a molts condicionants tècnics i procedimentals. El darrer condicionant va ser la presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial del reglament per part del grup municipal del PSC, però aquest fet, malgrat haver retardat la posta en marxa de tot el que representa el carrer Blau, ha servit per enriquir notablement el caràcter social d'aquesta activitat. En atenció a les al·legacions del grup municipal, l'equip del govern ha recolzat les peticions i les ha inclòs en l'actual text del reglament. En síntesi, les aportacions més significatives són la inclusió com a beneficiaris del carnet blau més, els aturats, les famílies monoparentals i les famílies nombroses, la inclusió dels representants dels grups polítics de l'oposició en la comissió interdepartamental que tractarà la potenciació de totes les possibilitats que es vagin incorporant al carnet blau de caràcter comercial i de serveis que aporti la ciutadania. Des de l'equip de govern agraïm la notable col·laboració que en aquest tema social hem gaudit del grup municipal del PSC i més concretament de la regidora Mercè Espada, a la que la felicitem en el dia de la seva patrona. Cal tenir present que aquest carnet blau neix de la necessitat de reconduir els ajuts de l'Ajuntament que l'Ajuntament estava donant a un sector de la ciutadania i que per moltes raons, moltes persones s'havia convertit en un mitjà de transport fraudulent. No renunciem a ajudar i fomentar el tema del transport urbà i interurbà, però es delimiten molt les condicions de la seva adquisició. La gran novetat que ens ofereix el carnet blau és que es podrà fer servir per aconseguir un bon nombre d'avantatges en comerços, establiments restauradors, serveis sanitaris i d'altres. Amb aquesta activitat es pot aconseguir dos vessants beneficiosos per als sitgetans: fomentar el comerç local i oferir avantatges als usuaris, ja que es pot arribar a un públic potencial d'unes 9.000 persones. És aquesta la tasca que emprenem a partir d'aquest moment: convèncer el món comercial i de serveis de Sitges de les avantatges que la seva incorporació al carnet blau els pot aportar. Concretant, què és això del carnet blau més i quines persones poden ser beneficiàries? Beneficiaris del carnet blau, que en diu més, perquè porta un signe més, en són beneficiàries les persones amb més de 65 anys que siguin pensionistes. Ésser pensionista per jubilació, disposar d'un certificat que reconegui un grau de disminució igual o superior al 65% expedit per l'ICAS o autonomia delegada en aquesta matèria. Pensionistes per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Persones en situació laboral d'aturats, famílies monoparentals i famílies nombroses. Els beneficis són accedir els avantatges i descomptes que s'estableixin per al món comercial i de serveis. Accedir a les bonificacions de l'ús de línies regulars del transport públic col·lectiu urbà, concretament la reducció d'un 50% del preu dels bitllets de 10 viatges, en aquest moment seria de 4,65 € el preu, segons els preus dels títols integrats de l'Autoritat Metropolitana de Transport, que en aquest moment són de 9,25, que es revisarà cada any d'acord amb aquesta institució. Un altre benefici és gaudir de les avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l'Ajuntament de Sitges i en l'ús dels equipaments de titularitat municipal. L'Ajuntament també procurarà aconseguir avantatges en les activitats organitzades per tercers que tinguin lloc al municipi. També gaudir dels avantatges que es puguin anar aconseguint. Beneficiaris del que en diem carnet blau S o social. Les persones que acreditin els requisits del carnet blau més acreditin uns ingressos iguals o inferiors a l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya, que actualment està en 569,12 euros al mes, tenen aquests beneficis. A més dels beneficis ja dits, gaudirà també d'una bonificació especial en el transport públic per dirigir-se a l'Hospital de Sant Camil o a Sant Pere de Ribes o a l'Hospital de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. La tramitació per part de la Regidoria de Benestar i Família de la sol·licitud dels ajuts contemplats en les ordenances fiscals de 2013, com són taxes i preus públics, concretament les taxes per recollida d'escombraries o del rebut del subministrament de l'aigua, que és un 25% d'alguns conceptes, no del total del rebut, i possibles ajuts a l'impost de l'IB. Tot això ho hem de generar o s'ha de tramitar des de Benestar Social per no marejar a la pobra gent que ja prou problemes tenen. Ara ja toca la informació més completa als ciutadans. A partir del moment de l'aprovació definitiva que avui duem a terme, comença una tasca important d'informació general a tota la població. Cal presentar a la població amb claredat intel·ligible en què consisteix el carnet blau, les seves condicions d'adquisició i les seves avantatges reals. També cal continuar amb la tasca d'apropar el món comercial i de serveis a integrar-se i participar del carnet blau, tasca que potenciarem des de la Regidoria de Benestar i Família, la Regidoria de Comerç, la Regidoria de Salut i la Regidoria de Mobilitat. Entre tots hem de convèncer el món comercial i de serveis de la importància i els avantatges a participar del carnet blau. Finalment, si tenim present que no s'ha pogut contractar ni comprar cap mitjà material per dur a terme l'activitat del carnet blau fins que el reglament fos aprovat definitivament, en aquest moment només podem afirmar que intentarem posar-ho tot en marxa cap al 15 de novembre. Estigueu ben segurs que no perdrem ni un sol dia. L'equip de govern i el regidor que us parla tenen posades moltes esperances en aquest projecte social, en el que hi creiem fermament, ja que pot arribar a ser un mitjà molt complet d'ajut social per a moltes persones. I posarem tota la voluntat i mitjans per aconseguir-ho. I no cal dir que esperem i estem ben segurs que els grups polítics de l'oposició i els partits que representen col·laboraran amb èxit en l'èxit d'aquesta empresa que serà la de tots. Novament, gràcies per la vostra lleial i constructiva col·laboració. PSC.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Des de la CUP vam valorar molt positivament, ja des d'inici, el plantejament d'aquest projecte del carnet blau a Sitges, perquè ho vèiem com una bona iniciativa per fomentar polítiques socials a la vila, que amb la dinàmica actual que estem vivint de conjuntura, inclús nacional, aporta molt a una societat que cada vegada ens anem veient més agreujats en la situació. Veiem bé com hem estat mirant del treball les al·legacions presentades pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya per la inclusió doncs, de grups com els aturats, les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Ens en alegra sentir les intencions per part del govern, com ha dit el seu regidor Marc Martínez, que farà una campanya de força informació adreçada al ciutadà, ja que moltes vegades pot ser que aquests projectes quedin en calaixos oblidats o topin amb el mur o el topall de no saber comunicar o de no saber arribar bé a la ciutadania. Per tant, ens agradaria que realment la comunicació, la informació, arribés pels màxims de canals possibles a la ciutadania i que se'n pogués fer ben partícipa a ella. Creiem per això també com a grup municipal que no està clos aquest projecte del carnet blau, sinó que ha de tenir una continuïtat. No podem pensar que tenim un carnet blau a Sitges i per tant tenim ja una política social ferma al municipi. Que no quedi doncs, en un projecte només d'assistencialisme. Ens agradaria doncs, que tots els grups, amb aquest esperit que vostè doncs, ha dit, Marc Martínez, ens posem a continuar treballant perquè el carnet blau continuï creixent. I ho diem en el sentit que hi ha hagut una al·legació, la segona al·legació, que de moment plantejava més beneficis i més avantatges pels usuaris que ha estat desestimada segons hem pogut veure en la lectura de l'informe final. És doncs un treball de fiscalitat progressiva que lliga amb el treball que hem començat tots els grups dels consistori en el marc del que es diu la Comissió Especial de Comptes, que ja estem treballant per poder doncs, això assolir majors majors beneficis i majors avantatges. Doncs, per tant, ens agradaria que s'apliquessin amb la continuïtat d'un carnet blau encara més ambiciós. Seguirem, doncs, com a grup que estem a l'oposició també treballant-hi, i volem tornar a expressar una queixa que ja ho vam fer en el seu moment, que és que hi ha hagut una manca de servei durant aquests mesos en els que entenem que hi ha hagut un treball doncs, profitós pel que hem vist, però hi ha hagut una manca de servei i també això s'ha de posar damunt de la taula perquè els beneficiaris dels qui eren els serveis que ara ho presta el carnet blau doncs, han vist que no tenien cap servei alternatiu o substitutiu mentre s'ha estat fent aquest treball. Per tant, els hi demanem que es pugui durant aquests mesos que ara venen o aquests dies engegar des del govern una mesura compensatòria per poder restituir les bonificacions de les que no han pogut gaudir els usuaris que han estat detectats com a bons utilitzadors o usuaris correctes de fins ara els serveis. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions? Senyora Mercè Espada, té la paraula.
Gràcies. Bé, evidentment votarem a favor d'aquest projecte, ja que s'han acceptat les nostres al·legacions i volem destacar com a més important el fet de que en aquesta situació de crisi que vivim, no només les persones que poden estar en una situació de vulnerabilitat són les persones grans, que inicialment era l'objectiu, sinó també que es pugui ampliar a altres col·lectius, especialment les persones que no tenen feina o famílies monoparentals o nombroses. En definitiva, el que hem fet és un treball o un bon exemple de col·laboració entre el govern i l'oposició en benefici de la ciutadania, perquè és la nostra obligació. Esperem que aquest carnet blau es posi en funcionament el més ràpidament possible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Mercè Espada. Més intervencions dels grups? Doncs bé, simplement, abans de passar doncs, a la votació, expressar en nom de l'alcaldia i dels grups que donen suport al govern la satisfacció per arribar a aquest punt de realment haver pogut trobar aquests punts de trobada d'encontre en l'aprovació definitiva d'aquest doncs, carnet blau que forma part del que nosaltres en el pla de mandat en diem els sitges de les persones. Realment, senyor Òscar Ortiz, hem trigat uns mesos en fer-lo perquè on posar-lo totes les peces no, que quadressin, perquè realment sí que durant aquests mesos, perdó, el que volia dir és que s'ha deixat de prestar el servei doncs, de bitllets doncs, per la gent gran, però és que realment quan vam detectar que hi havia un frau en l'utilització, doncs realment això es va haver de tallar d'arrel. Ens sap greu que durant aquest temps doncs, la gent gran no s'hagi pogut beneficiar, però realment creiem que el que estem fent ara serà més positiu. Per tant, en aquesta línia s'agraeix molt les al·legacions del Partit Socialista, perquè doncs, si en un principi aquest carnet doncs, anava dirigit a un segment de la població, que és a la gent gran i a les persones amb discapacitat, doncs, ara hi hem afegit un segment més ampli de població, no? Aturats, famílies nombroses, famílies monoparentals, i per tant s'ha enriquit el contingut del carnet blau. Recordin que de carnet blau n'hi haurà dos, el carnet blau més i el carnet blau social, que és dirigit a les persones encara amb rendes més baixes i que per tant les bonificacions doncs, encara seran superiors tenint aquest carnet. Com deia el regidor, esperem el 15 de novembre poder-ho posar tot en marxa i a partir d'aquí tindrem accés ja doncs, al transport públic, al transport públic urbà de Sitges pagant la meitat del que costava doncs, una T10. També hi haurà rebaixes comercials en aquells establiments que s'hi adhereixin i també hi haurà rebaixes en serveis mèdics. De fet, em sembla que ara comencem, quan ho posem en marxa, amb dos serveis mèdics, doncs, que aquelles persones que tinguin el carnet blau s'hi podran adherir doncs, i s'hi podran dirigir tenint un descompte. I després bonificacions també en les taxes municipals. Comencem amb el rebut de l'aigua. Reduccions del 25%, no del cost de l'import total del rebut, sinó en alguns conceptes, com ha dit el regidor, i en la brossa domèstica, a la taxa de brossa domèstica. A mica anirem incorporant i anirem fent que aquest carnet social, aquest carnet blau més i el carnet blau social es vagi creixent perquè realment les necessitats reals que hi ha en aquest moment al carrer, a les famílies de Sitges, doncs malauradament són moltes i intentarem això que vagi quan hem dotant de contingut. Insisteixo, forma part d'un dels pilars del pla de mandat, els Sitges de les persones.
a Ràdio Maricel, a cel obert.
Onze i dos minuts, estem repassant l'ordre del dia del primer ple del nou curs polític, del ple municipal del mes de setembre. Un dels punts importants que es varen aprovar, repetint per unanimitat, l'equip de govern va incorporar, i en aquest cas el regidor Marc Martínez així ho va palesar, les al·legacions que va presentar el grup municipal socialista, moltes de les al·legacions, aquesta qüestió del carnet blau, aquesta proposta del carnet blau. La data aproximada de posada en funcionament, 15 de novembre. Hi haurà temps, per tant, per explicar amb tranquil·litat els requisits que s'han de complir, com funcionarà tot plegat, etc. Però, com us dèiem, una de les notícies que va donar el ple municipal d'ahir que pot afectar a més ciutadans i ciutadanes de Sitges. I el Miramar. Ja ho saben que l'edifici Miramar cavalca doncs de pròrroga en pròrroga de concessió. I ahir també el ple municipal va posar sobre la taula precisament la qüestió de la titularitat de l'edifici, de la concessió a l'Ajuntament, etc., entre dues administracions, l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. Per tant,
crida l'atenció que el nom oficial continua sent Antic Hotel Miramar.
És el que em va cridar l'atenció del ple municipal. Per tant, i l'hotel, ara som encara massa joves, però l'hotel Miramar es va tancar inicis dels 70, probablement.
No t'ho sé dir.
Probablement, eh? Però, vaja, bàsicament, edifici Miramar. Ni hotel Miramar, i atenció, tampoc Palau Miramar. Que de Palau, vaja, menys així a hores d'ara tal, doncs, Miramar.
Aprovació del conveni de cessió d'ús de l'edifici antic hotel Miramar, situat al carrer de Vallada 12, i l'edifici annex, també situat al carrer Sant Joan número 3, entre l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. Això és l'anunciat d'aquest punt que explicava doncs, inicialment la regidora Elena Redondo i que va ser contestat per Marc Martínez, perdó, per Marquero, del grup municipal socialista, dient que el seu grup no estava d'acord en transformar un edifici doncs, que forma part del patrimoni en un edifici d'oficines. Per què? Doncs perquè, de fet, una part del trasllat dels Sitges Referents, de les oficines dels Sitges Referents, aniran a ocupar dues de les plantes de l'edifici Miramar. L'alcalde va acabar el punt responent també al regidor socialista dient que una de les intencions del govern ha estat aconseguir que la Diputació cedeixi l'edifici per molts anys, fins i tot es plantejava una cessió a 50 anys, tot i que de moment el que s'ha aconseguit i és el que s'ha tancat en aquest cas és una cessió per dues legislatures, és a dir, per 8 anys. Es va felicitar en aquest sentit Miquel Forns que no fos una cessió per una sola legislatura com havia estat fins ara i més coincidint amb períodes electorals, el que doncs, segons l'alcalde podia portar a una certa sospita de les intencionalitats en funció de qui manés a la Diputació i de qui manés a l'Ajuntament.
O sigui, a partir d'ara 8 anys?
De moment aquesta cessió és per 8 anys, però l'alcalde no va renunciar doncs, a l'argumentari que de fet ja s'ha utilitzat en més d'una ocasió, tenint clar que ha de ser pel poble. I sobre el tema del trasllat, doncs, de moment aquesta conversió d'un parell de plantes de l'edifici Miramar en oficines és, segons l'alcalde, necessari perquè doncs, s'ha de marxar dels referents. Mm-hmm.
Hem de suposar que són les de dalt de tot, eh?
Hem de suposar que seran les de dalt de tot, però que, òbviament, doncs, l'Ajuntament necessita habilitar espais i espais que no tinguin doncs, un cos per situar les oficines que ara estan ocupant l'edifici dels Sitges Referents. De fet, el punt dels Sitges Referents doncs,
se'n
va tornar a parlar després al final del ple. Escoltem, per tant, aquest punt, la sessió de l'edifici Miramar, comença la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo.
Bé, aquest conveni en el qual ja estem treballant des del primer dia, el que establim és ordenem i fixem l'ús que se li donarà a l'edifici Miramar. Crec que ens hem de felicitar, ja que hem aconseguit signar aquest conveni a llarg termini, fins a 31 de desembre de 2018. I aquest conveni el que estableix doncs és la futura ubicació de part de dependències municipals i també doncs mitjançant un conveni de bona convivència entre l'Ajuntament i el Consorci del Patrimoni, el que regulem serà el futur ús d'aquest edifici. Gràcies.
Gràcies, regidora. Alguna intervenció dels grups municipals? Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. En aquest punt ens agradaria, per una banda, votar a favor per tal de donar suport i continuïtat a la cessió gratuïta d'ús a favor de l'Ajuntament de Sitges de l'edifici Miramar, propietat de la Diputació de Barcelona, que començà l'any 2004 en govern socialista, tant a l'Ajuntament de Sitges com a la Diputació. L'objectiu d'aquesta cessió sempre ha estat, per ambdues parts, l'utilització d'aquest edifici noble per tal de projectar Sitges a l'exterior. Però aquest cop, el conveni signat pel període 2012-2018 ens diu que l'interessat en ocupar l'immoble, l'Ajuntament de Sitges, vol principalment albergar les dependències dels diferents serveis municipals i regidories a motiu del seu trasllat de Sitges Reference. I en aquest darrer punt no hi estem d'acord. No hi estem d'acord en la manera com s'està portant el tema Sitges Reference, qüestió en la que tenim postures diametralment oposades, i aquí en tenim una de les moltes conseqüències. Un espai estratègic per desenvolupar activitat que projecti Sitges a l'exterior serà pràcticament utilitzat com a edifici administratiu. Així que, com no podem votar a favor d'una part del conveni i en contra d'una altra, el nostre vot global serà d'abstenció. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups municipals? Bé, com a aclariment, ara parlo de memòria, però diria que la primera de les sessions de l'edifici Miramar no va ser el 2004. Si recordo, anteriorment ja s'havia, si no s'ha dit, bueno, com a mínim, l'ús segur. Aquí, els regidors que estaven aleshores en aquest plenari, així ho diuen. En qualsevol cas, el que sí que és segur és una cosa, i és que del 2004 cap aquí, les sessions que es feien de l'edifici Miramar anaven... coincidien amb les legislatures. És a dir, que la sessió es feia doncs, i finalitzava quan acabava la legislatura. Cosa que això era molt perillós. Molt perillós. Per què? Perquè les negociacions, si el govern d'aquí era d'un color i el govern de la Diputació era d'un altre, les negociacions podien ser d'una manera o d'una altra. Per això l'objectiu d'aquest govern és que aconseguim una cessió de l'edifici Miramar per molts anys. Perquè mani qui mani a la Diputació i mani qui mani a l'Ajuntament de Sitges, l'edifici Miramar sigui per ús i gaudi del poble de Sitges i del que realment l'Ajuntament vulgui i disposi en aquell moment. Ara ho hem aconseguit no tant com voldríem, perquè la nostra proposta seria per 50 anys. Ara hem aconseguit per dues legislatures, aquesta i la següent. I això que no sabem ni la legislatura següent qui governarà la Diputació ni qui governarà l'Ajuntament de Sitges. Però sí que tenim clar que aquest edifici ha de ser pel poble de Sitges. I això és el que es pretén en aquest conveni que comentava la regidora. Sí que és cert que en aquest moment hi haurà una part de l'edifici, si no recordo malament, dues plantes, que seran ocupades per dependències administratives. És cert, perquè hem de marxar de Sitges Reference. Perquè hem de marxar de Sitges Reference, que després en parlarem. Però en cap moment hem renunciat a que aquest sigui un edifici a favor de la cultura i del patrimoni de Sitges. Per tant, el patrimoni i la cultura i les dependències administratives conviuran durant aquests propers anys a l'edifici Miramar. Perquè aquest és l'objectiu que creiem que ha de tenir l'edifici Miramar cedit al poble de Sitges.
La cessió, per tant, durant 8 anys més i l'afegit de la incorporació d'algunes de les oficines de dependències municipals que a hores d'ara estan al Sitges Reference i ben aviat diran adeu a aquest edifici per incorporar-se a l'edifici Miramar, que en el seu dia també ha estat, diguem-ne, ho han conviscut diferents regidories o oficines, sobretot en els pisos superiors. Val a dir que per vista no hi ha oficina millor a Sitges per vista que les oficines de l'edifici Miramar. Això per descomptat. Seguim.
Doncs seguim amb l'aprovació definitiva d'un plec de clàusules per l'atorgament d'una concessió a Endesa Distribució Elèctrica. També es va aprovar la desestimació d'una petició presentada per Mercadona sobre el plec de clàusules que regula la concessió de l'espai que ocupa en un semisòtan del mercat municipal. I també es va aprovar la declaració d'improcedència de la nul·litat d'un acord de Junta de Govern pel que es dona conformitat al pressupost 2009-2010 de l'Escola de Música Municipal. Es va aprovar per unanimitat, no hi va haver cap debat sobre aquest punt, i també es va donar compte d'una rectificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària de platges i gestió de la deixalleria. I ens aturarem en l'últim dels punts que portava la regidoria de via pública, que és l'aprovació de la denegació a Educare 21 SL, concessionària administrativa del servei públic de la llar d'infants al Cercolet, del restabliment de l'equilibri econòmic. De fet, Educare 21 no es va presentar en el concurs que es va organitzar per tal de subhastar quina era, o d'adjudicar quina era la concessionària que assumiria la gestió de la llar al Cercolet en els propers anys.
Refresquem una miqueta la memòria, tocava el Cercolet aquest any i la Moixiganga l'any 2015.
Correcte. El Cercolet tocava i es va fer un concurs públic. L'empresa que actualment la gestiona no es va presentar, es va presentar una altra empresa, però en una fase del concurs aquesta altra empresa també es va retirar. Per tant, el concurs es va haver de declarar desert.
És a dir, no hi havia cap empresa que volgués la gestió de la llar d'infants al Cercolet.
Aleshores, l'Ajuntament va acollir-se a una clàusula legal que obliga a l'empresa actual a mantenir, de moment, fins que no es resolgui el tema, doncs la gestió de la llar d'infants al Cercolet.
Diguem-ne que és una clàusula legal que força l'actual concessionària a seguir en la gestió d'una de les llars d'infants. L'altra també la gestiona Educare 21, però en principi no es presentava concurs Educare 21 per la llar d'infants al Cercolet, però com que no s'ha presentat cap empresa més...
I el que demanava Educare 21 és aquest restabliment de l'equilibri econòmic, és a dir, que s'incrementés l'aportació municipal per tal de poder assumir les despeses que, segons l'empresa, li suposa la gestió d'aquesta instal·lació. Fet aquesta prèvia, expliquem doncs el que van comentar els diversos regidors dels grups municipals. Començava Núria García, que s'estrenava de fet com a portaveu, regidora del grup municipal socialista. Va dir que Educare 21 no va anar a concurs en el seu dia perquè els 300 euros que en el seu dia es van pactar d'increment de sou a les educadores no s'havien doncs incrementat o incorporat, millor dit, a la partida per pagar les despeses de la gestió d'aquesta instal·lació. I considera Núria García també que el concurs es va declarar desert perquè, malgrat que una empresa inicialment es va presentar, aquesta empresa doncs finalment, en veure doncs la situació en la que es trobava tot plegat, va decidir retirar-se d'aquesta possibilitat de gestionar-ho. Va revelar Núria García que les educadores finalment van poder cobrar el 21 de setembre la nòmina del juliol. Recordaran que la setmana passada, el dimecres, si no recordo malament, les educadores van enviar una carta denunciant el fet que no havien cobrat encara la nòmina dels mesos anteriors. Va atribuir tot plegat a la mala gestió de l'equip de govern i que pot suposar el tancament del Cercolet, segons va dir Núria García, i va demanar que, per tant, es revisi tot el procés. A partir d'aquí, la resta d'intervencions va començar Òscar Ortiz de la CUP dient que més enllà del problema concret del Cercolet i de les llars d'infants de Sitges, entén la CUP que el problema és treballar amb concessionàries. Entén la CUP que la solució en casos com aquest passaria directa o obertament per municipalitzar els serveis. La regidora d'Educació, Vinyet Lluís, i també regidora de Sitges Grup Independent, va explica que el proper dia 2 d'octubre les educadores tenen un judici amb l'empresa perquè en el seu dia l'exregidor d'Educació, Javier Fernández, va fer una carta en la qual li demanava a l'empresa que abonés doncs, aquesta gratificació o aquest increment de sou de 300 euros a les educadores. Va explicar Vinyet Lluís que ni cobren ni cobraven aquestes educadores, però que l'empresa en determinat moment tampoc, perquè l'Ajuntament no pagava, segons va dir Vinyet Lluís, i que sort hem tingut de les educadores que, malgrat la situació econòmica i els greuges econòmics i perjudicis que se'ls hi ha suposat, doncs han continuat portant a terme la seva tasca. Si van cobrar tard, va dir Vinyet Lluís, és que, però van acabar cobrant, va dir Vinyet Lluís que és bàsicament perquè es va apretar a l'empresari, a l'empresa, doncs perquè pagués d'una manera. Per altra banda, Vinyet Lluís va respondre també a Núria García dient que l'empresa que s'havia presentat inicialment es va retirar del concurs perquè per un canvi de normativa de la Generalitat les educadores han de tenir una determinada titulació. Hi ha 5 d'aquestes educadores que no tenen aquesta titulació. L'empresa doncs, va dir que si el 2016, que és la data que entra en funcionament aquesta nova normativa de la Generalitat, les educadores no tenen aquesta titulació, les hauria de fer al carrer, i aleshores l'empresa no volia assumir
el cost
dels acomiadaments d'aquestes treballadores si doncs, no adaptessin la seva titulació a les noves necessitats legals. I per últim va dir que les educadores tenen tot el dret d'apretar doncs, perquè el que considerin legítim davant de l'empresa. Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, també va afegir que el govern no ha deixat de pagar a les llars d'infants, però que aquestes legislatures s'han pagat 850.000 euros quan tocaven pagar 650.000 euros. Per tant, hi ha 200.000 euros que eren factures que restaven pendents la legislatura anterior, però que s'han abonat en l'actual legislatura, que el deute, en qualsevol cas, amb l'empresa actualment està solventat i que els pagaments són correctament quan s'han de portar a terme. Núria García va respondre que, tanmateix, en 2 anys encara no l'equip de govern actual encara no ha estat capaç de resoldre el problema i, per tant, doncs, va entendre que la responsabilitat ara és de l'equip de govern actual. I Òscar Ortiz va dir que el desgavell ja ve del juliol del 2009 quan doncs, es posaven en marxa la situació actual i que és el problema dels contractes privats. La Vinyet Lluís va dir que l'empresa té l'obligació de pagar i Rafael Roig va voler respondre per al·lusions com a darrer regidor d'Hisenda de la legislatura anterior dient que mentre ell va ser regidor d'Hisenda els pagaments amb l'empresa varen ser puntuals també. Això va ser respost per Jordi Mas dient que en qualsevol cas hi havia un deute que podia ser anterior a l'assumpció del càrrec de Rafael Roig com a regidor d'Hisenda. I per últim l'alcalde es farà un informe, es va demanar un informe a intervenció sobre quins han estat els moments que hi ha hagut deute de l'Ajuntament amb l'empresa perquè doncs, es verifiqui quin és el moment que l'empresa doncs, ha deixat de cobrar i ha pogut apretar o no a les treballadores.
El cas és que a data d'avui l'Ajuntament ha eixugat tot el deute a Educare, l'Ajuntament paga cada mes a Educare i per tant Educare, si les treballadores no cobren quan han de cobrar...
És perquè Educare no paga. Bàsicament, el que vam entendre aniria per aquí.
Dilluns és 1 d'octubre?
Correcte.
Doncs dimarts que ve hi ha el judici entre les treballadores i l'empresa. Saben que aquí hi ha una qüestió que defensen les treballadores i que alguns dels experts creuen que és molt versemblant, que aquests 300 euros que es varen incorporar al seu sou, com que es van incorporar a la nòmina de les treballadores, i aquests 300 euros els van cobrar durant prop d'un any i mig a la nòmina de les treballadores, això esdevé un dret consolidat que es pot fer valer doncs, després que els traguessin aquests 300 euros. Per tant, en l'hipòtesi que les treballadores aconseguissin guanyar aquest plet amb l'empresa, evidentment, aquests 300 euros haurien de tornar a formar part de la nòmina de cada mes de les treballadores i algú els haurà de pagar i algú haurà de pagar aquesta quantitat que s'ha deixat de pagar a les treballadores i que estava incorporada a la seva nòmina. Com s'estructurarà tot plegat tenint en compte el que ja ha proposat o Educare proposava en el ple de l'Ajuntament, doncs, en aquest context, a veure com es pot incorporar la possibilitat, la hipòtesi, que les treballadores puguin fer valer el seu dret i que, per tant, guanyin aquest plet amb l'empresa i per tant, diguem-ne, la llei dicti que aquestes persones han de tornar a cobrar aquests 300 euros. Per tant, el que ve a continuació, diguem-ne, que té molts punts de vista per a la reflexió.
I una reflexió final, la que va fer l'alcalde, Miquel Forns, que va dir que en qualsevol cas les llars d'infants a Sitges no estan en risc. L'Ajuntament, si hagués tingut la voluntat de tancar aquestes llars d'infants, doncs que ja ho podria haver fet, com, per exemple, hi va posar l'exemple d'Olivella, que aquest any ja ha tancat gairebé d'un dia per un altre el servei de llars d'infants. Va garantir, per tant, l'alcalde, de nou, la continuïtat d'aquestes llars d'infants. Però, com dèiem, el punt comença amb les consideracions inicials de la regidora del grup municipal socialista, Núria García.
Vostès volen aprovar la denegació a l'empresa Educare 21, concessionària del servei públic de la llar d'infants, el Cerculet, la sol·licitud que ha presentat de restabliment de l'equilibri econòmic. Això, dit en altres paraules, vol dir que el que estan demanant és una revisió de preus mitjançant una modificació de contracte. Aquesta denegació vostès la justifiquen amb un informe jurídic emès pel secretari i l'interventor en el que s'arriba a la conclusió de que la pròrroga del contracte no ha trencat l'equilibri econòmic de l'empresa concessionària. Però hi ha uns motius que han portat a l'empresa Educare 21 a demanar una modificació de contracte i uns fets que han succeït en el procés de licitació del servei públic de la llar d'infants al Cerculet que volem que els sitgetans i sitgetanes coneguin. Primer, que l'empresa Educare 21 va decidir no presentar-se a la nova licitació d'aquest servei per diversos motius. Un d'ells és que en el plec de prescripcions tècniques d'aquest concurs no es contemplen els 300 euros que el govern del PSC en l'anterior legislatura va augmentar en el sou de les educadores per equiparar-les al nivell de vida actual. Recordem que ara cobren 1.000 euros aproximadament. Les educadores actualment no estan cobrant aquesta diferència de sou, ja que el govern actual no se n'ha volgut fer càrrec. Educare 21 no està pagant aquests 300 euros a les educadores i aquestes han portat a judici a l'empresa amb una ampliació de la demanda que afecta directament a l'Ajuntament perquè no els hi paga aquest increment. El judici està previst per al proper 2 d'octubre. També ha sortit a concurs amb una plaça menys d'educadora, és a dir, 13 en lloc de 14. Segon, que l'adjudicació del concurs per a la gestió d'aquest servei ha quedat deserta perquè només s'hi ha presentat una empresa. I en veure tots els problemes que hi ha entre les treballadores i Educare 21, aquesta finalment ha decidit retirar-se. Tercer, que Educare 21 s'ha vist obligada a acceptar una pròrroga forçosa que ve marcada per llei i és per això que ha demanat a l'Ajuntament una revisió de preus que no està contemplada en el plec de prescripcions tècniques. I per últim, que les educadores estan cobrant les nòmines amb quasi un mes de retard des del mes de juliol. Tot just acaben de cobrar el passat divendres, 21 de setembre, el sou del mes d'agost. Amb el que això implica tant per les seves pròpies famílies com pel sobreesforç que això representa per a elles. Per tant, a causa de la mala gestió que s'està duent a terme en tot aquest procés, ja tenim un altre problema, la continuïtat del servei de la llar d'infants al Cerculet. Tenim els ciutadans empipats perquè vostès van tancar el centre obert al Rusc i ara, per culpa de la mala gestió que vostès estan fent en tot aquest procés, la llar d'infants al Cerculet serà el següent. És aquesta la gestió que podem esperar d'aquest govern? Els recordem que en el ple del mes de juliol va ser aprovada la moció presentada pel PSC en el que es va acordar el compromís de garantir la continuïtat de les llars d'infants municipals, prioritzant-ho en el marc de les prioritats generals del govern municipal i habilitant tots els recursos materials, personals i financers necessaris amb el compromís també de no incrementar més el preu públic per plaça de les llars d'infants. Ens consta el malestar de les famílies que porten els seus fills a les llars d'infants municipals, perquè vostès ja han apujat les quotes més d'un 30% a les ordenances fiscals de 2012, passant de 129 euros a 161, a més de posar una nova quota de material de 30 euros trimestrals. I els pares es pregunten, com és que nosaltres paguem les quotes i l'empresa no paga puntualment a les educadores? Com es fa el seguiment per part de l'Ajuntament amb l'empresa que porta la gestió del servei? Porten vostès un control amb l'empresa de si paga puntualment les nòmines a les educadores? Perquè el que no els hi poden dir a les educadores és que vostès no estan al corrent d'aquesta situació. És la seva obligació fer-ne un seguiment amb l'empresa. Què pensen fer perquè això no es torni a produir? I ara què passarà? Fins quan té la pròrroga forçosa a l'empresa Educare 21? Pensen fer una nova licitació per la concessió de la gestió d'aquest servei? Els demanem, si us plau, que revisin el plec de clàusules administratives correctament, concretant el pressupost de licitació, finançament i retribució del concessionari, perquè si la gestió és deficitària, senyors, tenim un problema. Per tot l'exposat, el nostre vot els avanço que serà en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora García. Senyor Oscar Ortiz, la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. La CUP podríem portar preparat en dos fulls una intervenció referent al tema de les llars d'infants municipals, però ens agradaria recordar que això ja ho portem fent des de fa molt de temps. Vam ser el primer grup municipal que vam posar damunt de la taula els conflictes amb les llars d'infants municipals perquè les treballadores es van adreçar a nosaltres, van denunciar-ho i vam creure oportú, necessari, i és que, a més, necessari 100% de que això solucionés. Vam portar el tema ple rere ple i se'ns va acusar inclús hasta de fer demagògia amb aquest tema. Per tant, no em cenyiré a la intervenció preparada, però sí que, per favor, deixin que en tinguem una mica per tothom, perquè és que això és conflicte degut a que s'està treballant sempre amb concessionàries quan hi ha serveis que segurament estarien molt millor municipalitzats. El tema del reequilibri econòmic amb l'Educare 21 se'ns planteja algun dubte, perquè realment què és el que demana Educare 21? Doncs demana restablir els plusos salarials d'ampliacions d'horaris, de substitucions que hi ha hagut, i ja no cal parlar doncs del plus salarial dels 300 euros, que ja veurem com acabarà. Vostès actualment governant, per això estan tenint actituds desencertades com ho han pogut tenir els anteriors governs, perquè realment no hi ha una actitud de trobada i de consens, hem vist, amb el col·lectiu afectat, que en aquest cas són les treballadores, que han anat demanant reunions, moltes reunions no se'ls hi ha atès amb les necessitats que això requereix per poder recuperar el servei, i hi ha moltes inspeccions que es tindrien que estar fent per si es compleix o no el plec de clàusules, que en aquests moments no s'estan fent. Volem saber on van a parar els diners que les famílies estan pagant si les treballadores no estan cobrant. I res més.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més per un grup municipal? Doncs els contestarà la regidora d'Ensenyament. Senyora Vinyalluís, té la paraula.
A veure, m'agradaria no deixar-me res. En primer lloc, aquest restabliment econòmic que ens demana l'empresa d'aquesta revisió, d'aquesta concessió administrativa, penso que amb una pròrroga forçosa, penso no, els serveis jurídics no diuen que s'ha de fer una revisió. Però mirin, jo els explicaré. Vostès diuen que el dia 2 d'octubre tenim un judici, és evident. I sap per què tenim un judici? Perquè el senyor Javier Fernández Medrano va fer una carta a Educare 21 que deia que a partir del dia 1 de gener del 2010 les educadores cobressin 300 euros més. Vostès saben quina responsabilitat té un regidor que firma una cosa d'aquestes? Pues ja es contestaran vostès mateixos la pregunta. És evident que les educadores no cobren. No cobren, però perdonin, tampoc cobraven. L'empresa no cobrava. Les educadores van cobrar aquests 300 euros, però l'empresa de l'Ajuntament no cobrava. Perquè quan aquesta regidora va arribar al govern, duien des del mes de febrer del 2010 o març sense cobrar l'empresa. I les treballadores anaven a treballar i treballaven i feien la seva feina. Perquè sort hem tingut que aquestes educadores són unes bones professionals i han fet la seva feina. En quant a la licitació que vostè diu, no és cert que, no, que l'empresa no vagi voler això, o sigui, entrar en aquesta licitació després de presentar-se perquè tenia que pagar els 300 euros més. No és veritat. A dintre de l'empresa, d'aquesta empresa, a dintre d'aquestes llars, hi han unes titulacions que unes estan per sobre i les altres estan errants, però el decret de maig del 2006 diu la titulació que té que tenir una educadora per estar en una llar d'infants, i aquestes educadores n'hi han 5 que han de fer unes pràctiques, han de fer uns equiparaments de titulació. I el problema de l'empresa que es anava a presentar, la pregunta era: si aquestes noies el 2016 no tenen aquests títols, les hauré de despatxar jo? Perquè seria l'empresa que tindria aquesta concessió. I crec que l'empresa, amb molt bon manteniment, perquè li costava uns diners, doncs no es va voler retirar. Perquè també li diré que vam fer una licitació perquè amb els pares no els hi costés molt més del que estaven pagant, tan baixa que tampoc una empresa venia aquí a guanyar-se molt la vida. Però nosaltres, aquest equip de govern, hem apostat per les llars. Cada mes aquest equip de govern està pagant a l'empresa, i l'empresa podria dir, o l'empresari, que està jugant una mica amb les educadores i amb aquest equip de govern. Per què? Perquè aquesta, si ara s'han retrasat, no ha sigut per culpa de l'equip de govern, sinó perquè aquesta empresa no ha pagat una quantitat que era per pagar el mes de juliol, que tenia 50.000 euros del cobrament dels menjadors del Cerculet. I això es compensa. I des de tresoreria es va dir: compensin això i vostès tenen aquest mes pagat. Val? I per què van cobrar divendres? Doncs perquè vam tenir que fer una apretada amb l'empresari, amb un compromís des de l'Ajuntament perquè aquest senyor complís. I realment ens sap greu que la nova empresa no hagués pogut entrar, perquè tindríem un 50% de problema solucionat, cosa que ara no el tenim. Val? Nosaltres vam fer la pujada el mes de gener del 2012 amb les noves taxes, o preu públic, millor dit, però mai vam dir que el 2013 no es pujaria. Per tant, tampoc em puc comprometre, perquè no sé exactament el que pagarà la Generalitat, no sé quines subvencions donarà, i per tant no podem desequilibrar massa el que és l'acció des de tesoreria. Val? Després, penso que més o menys ho he contestat tot. Problemes. A veure, jo crec que les educadores tenen tot el seu dret de cobrar i tenen tot el seu dret d'apretar a l'empresa. Quan veuen que l'empresa l'apreten i no arriba aquest pagament, doncs evidentment ens apreten a l'Ajuntament. Una altra cosa que també els hi vull dir és que des que aquesta regidora va entrar està lluitant per regularitzar tot això. Estem fent un seguiment de tot el que s'està fent i de tot el que té aquest concessionari. Perquè si no s'hagués fet aquest seguiment, segur que no haguéssim trobat coses que s'han trobat de restabliment econòmic de no sé quantes vegades, perquè aquest senyor no és la primera vegada que ens ho demana. Per tant, des de la regidoria i des d'aquest equip de govern, s'està fent realment el legal que s'ha de fer amb una concessió administrativa. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Per aclariments amb les qüestions de pagament respecte a les concessionàries, i com que s'està dient, s'ha afirmat per activa o passiva que l'Ajuntament no paga a les concessionàries, i en aquest cas a les llars d'infants, li dono la paraula al regidor d'Hisenda perquè ens clarifiqui una mica la situació. Senyor Jordi Mas.
Gràcies, senyor Batlle. Com diu el senyor Batlle, senyora García, només per clarificar i deixar clar diversos punts. Jo entenc que vostè defensi l'empresa, eh? És normal, vostès li van donar la concessió i és normal que la vulguin defensar. Entenc que vulguin defensar les decisions dels seus antics regidors, malgrat que per molt que van decidir no van tramitar cap de les coses que van dir. En fi, puc entendre diverses coses, però el que no li accepto és que vulgui passar el problema de l'empresa a aquest govern. És a dir, si vostè vol saber per què no treballen, per què no cobren les educadores, hauria de preguntar-li a l'empresa, que és la seva empresa i són els seus treballadors. Aquest govern, i vull especificar-ho perquè s'ha dit aquest estiu una mentida, aquest govern no ha deixat de pagar cap mes les llars d'infants. Aquest govern ha pagat cada mes el que es va acordar que havia de pagar. Primera cosa. Segona, aquest govern, des de que està a l'Ajuntament, des de que està governant, ha pagat a les llars d'infants. Quan dic aquest govern, de fet vull dir el poble de Sitges, perquè en definitiva els diners de l'Ajuntament són els diners del poble de Sitges. El poble de Sitges ha pagat a les llars d'infants durant aquesta legislatura 850.000 euros, al voltant de 850.000 euros. La factura corresponent a aquest període, el que correspondria pagar durant aquest període, són 650.000 euros. És a dir, que aquest govern, si se'ns pot acusar d'alguna cosa, és de pagar les factures del període més deutes acumulats de la seva gestió. Per tant, si això és mala gestió, jo sincerament no sé com explicar-los-hi. I després comentava el tema de la gestió deficitària. Evidentment, tots els serveis municipals són deficitaris, no es cobreixen al 100% amb les quotes dels usuaris. El poble de Sitges ha d'ajudar les llars municipals, òbviament, a arribar a aquest equilibri pressupostari. En definitiva, no ni es deixin enganyar per l'empresa ni confonguin amb la gent. Aquest govern ha complert tots els seus acords i els seguirà complint amb aquest aspecte. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules. Senyor Òscar Ortiz, perdó, senyora Núria García, té la paraula primer.
Els hi dono les gràcies per les seves aclaracions, però és que resulta que estem encara ja a la recta dels 2 anys de legislatura i vostès encara no han estat capaços de resoldre aquest tema. Per tant, estem aquí tots plegats per mirar cap al futur i de passat en tenim tots. Gràcies.
Gràcies, senyora Núria García. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Tal com està a hores d'ara el procés obert, veiem que hi haurà més mesos de dificultats i del tot normal, perquè tornem a dir, és un desgavell que ja ve gairebé des de l'obertura d'aquest servei al municipi, que es va produir, recordem-ho, el juliol del 99. Tot just pocs mesos després d'obrir va començar a haver-hi gent que estava treballant i va començar a marxar. Fruit, ho tornem a dir, d'un contracte privat, és a dir, el problema de concessionar serveis que haurien de ser bàsics i prestats des dels ajuntaments a empreses concessionàries que busquen les plusvàlues. Això una. Per tant, seguirem durant molts mesos fins que no es desenroqui això. El que més ens preocupa és que porten 2 mesos, per no dir més antecedents, perquè n'hi han, però porten aquests 2 últims mesos d'agost i de juliol cobrant amb 22 dies de retard, 21 dies de retard, les treballadores. I són uns retards cada mes clavats a 21-22 dies. El desembre del 2011 no van cobrar la paga extra de Nadal. Sí que la van cobrar després, als voltants del febrer, i la resta, l'import que faltava, a voltants del maig del 2012. L'abril del 2012 no van cobrar la nòmina. Van començar cada migdia a fer unes mobilitzacions davant de Reference, que suposo que se n'en recorden. Finalment van cobrar la nòmina del mes d'abril a mitjans del mes de maig. Les nòmines del maig i del juny i la extra del juny es van cobrar de moment correctament, fruit evidentment de les pressions, perquè si no, no sabem, ni volem entrar en hipòtesis, però no sabem el que hagués passat. Però la van cobrar com calia. Però el juliol i a l'agost, com hem dit, amb 21-22 dies de retard. Demanem des de la CUP que vostès siguin responsables, si diuen que ho són, doncs siguin responsables i forcin més a que Educare 21 compleixi el plec de clàusules administratives, perquè és responsabilitat de vostès com a govern, perquè per això han seguit volent concessionar el servei i per això estan obrint un nou concurs per continuar-lo concessionant i no creure en la municipalització i viabilitat d'aquests serveis. Demanem, si us plau, doncs, que les treballadores no es vegin ja més perjudicades i aquest mes de setembre puguin cobrar puntualment la seva nòmina, si us plau. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz.
Sisplau.
Sisplau, sisplau. Han de demanar la paraula, sisplau. Senyora Vinya Lluís, que ha demanat la paraula. Endavant.
Bé, està dient que, em sembla que ha dit, no sé quin any ha dit, que les educadores el 2009 van marxar algunes... Quin any?
Oh, nosaltres hem dit que és un desgavell des d'allà gairebé als inicis del servei que va començar el juliol del 99, on pocs mesos després tenim constància que va començar a marxar gent perquè veien... Que,
bueno. Jo li contestaré. Sí que és cert que va marxar gent, però va ser perquè a l'ampliar les escoles públiques una sisena hora necessitaven de les educadores i evidentment tenien un sou diferent a l'empresa municipal i van marxar. Sí que és veritat. Però també vostè està exigint que paguem. Vostè ha escoltat el senyor Mas que ha dit que havien pagat uns 850.000 euros? Doncs si aquests 850.000 euros vostè compta que des de febrer o març del 2010 no es pagaven els mesos, que en una llar són 19.600 euros i a l'altra 23.000 i algú, vagi multiplicant i veurà. Des de quin mes, senyor Roig?
Cas per l'últim, senyor interventor, els mesos que...
Sisplau, fem si no ens farem un embolic tots plegats. Acabi, senyor Villalluís.
Bueno, jo l'únic que li vull dir és que nosaltres el que estem fent és posar-nos al dia al màxim que podem. I realment també hem de dir que gràcies al decret del Rajoy, amb el pla d'ajust, es va poder pagar una quantitat bastant important, perquè si no, evidentment, no sé el que hagués pogut passar, perquè si no tenim liquidesa, doncs costa molt de poder fer aquests compromisos. I mirem de no enredarins, és que mirem de no enredarins. I aquesta setmana que ve l'empresa tornarà a cobrar el que li toca perquè pugui pagar les educadores. Que tampoc és així, perquè l'empresa té l'obligació de pagar les educadores. Ja tindria que tenir un coixí aquesta empresa per poder pagar les educadores. O sigui que aquest és el tracte que nosaltres estem fent.
Gràcies, senyor Villalluís. Senyor Rafael Roig té la paraula.
Bé, només per dir, deixar constància, a més hi ha el senyor interventor que ho pot aquí afirmar, que els mesos que aquest regidor va ser responsable pels temes d'Hisenda es va arribar a un acord i puntualment cada mes es pagava la concessió amb aquesta empresa. Gràcies.
Gràcies, senyora Rafael Roig. Senyora Villalluís.
Bueno, m'agradaria saber si aquesta durada de temps que vostè va estar a intervenció i es va pagar, m'agradaria saber en quin any corresponien. Perquè, evidentment, vostè m'està parlant, si no recordo malament, del 2011, i jo estic dient que s'estaven pagant factures del 2010 o 2009.
Moltes gràcies, senyor Villalluís. Senyor interventor, si vol posar una mica de llum, tot plegat.
Sí,
endavant.
Per poder contestar, en fonament hauria de tenir accés al sistema d'informació comptable. No obstant, podem realitzar una forma de cara a poder tenir-hi per aclarir quins pagaments s'han efectuat als últims exercicis.
Doncs, si els sembla bé, farem això. Per tenir informació més verídica i contrastada, farem un informe on quedi clar què és el que es va pagar i el que no. Senyor Òscar Ortiz, havia demanat la paraula, oi? Endavant.
No em vull fer pesar, però vull tornar a reiterar perquè sembla que no m'ha entès, senyor Villalluís. Jo, quan he començat a dir lo de les nòmines que porten sense cobrar i que finalment han anat cobrant, no és que l'Ajuntament no li haguin pagat. És que li explico, aviam. Vostès, si concessionen un servei, ho concessionen a una empresa i aquella empresa adquireix unes obligacions. Entre elles, els pagaments als seus treballadors. El que vull que entengui és que el problema de tot això ve fruit de que justament es concessiona, és a dir, hi ha un contracte privat. L'empresa ara mateix, vostè diu, l'Ajuntament paga a l'empresa la quantitat de diners que li pertoca, però vostè, com a responsable d'educació, el que també ha de vetllar és perquè es compleixi per part de l'empresa el plec de condicions estrictament ara. És a dir, les treballadores aquest mes de setembre no poden veure la seva nòmina endarrerida 21-22 dies com ha succeït. No he dit que l'Ajuntament, vostès, no els hi paguin als treballadors. Evidentment, ho fa l'empresa perquè està... El servei concessionat. Espero haver-me explicat ara millor i per favor que les treballadores puguin cobrar, doncs.
Moltes gràcies, senyor Escarotí. Hi ha alguna intervenció més per part d'algun grup? Deixar molt clar, sobretot, que la continuïtat de les llars d'infants està garantida. En cap moment el govern municipal ho està plantejant d'una altra manera. Ho dic perquè s'ha posat aquí en dubte això. I ho volem deixar clar. Les llars d'infants, la intenció del govern és assegurar la seva continuïtat i per això s'està treballant.
Ho dic perquè arriba un moment que es barreja tot. Empresa, ajuntament, educadores, famílies, i aquí cadascú hi juga un paper i té unes responsabilitats. Que quedi clar, l'Ajuntament paga, paga en els terminis establerts amb l'empresa. Ho dic perquè aquests regidors que han manifestat aquest interès tan gran, que també el compartim, de que les educadores cobrin quan toca, els demano que vagin a l'empresa a manifestar aquest interès també. Els demano que demà mateix se'n vagin a Educare 21 i els hi digui, senyor Oscar Ortiz, senyora Núria García, que volem que les treballadores cobrin el dia que toca, que nosaltres ho fem cada dia això. I com que estem pagant, els demano que vostès també ens ajudin a insistir a pressionar l'empresa perquè compleixin amb el que pertoca. Mirin, només una dada. Si no tinguéssim interès en que les llars d'infants continuessin, segurament ens trobaríem en una altra situació. Hi ha un municipi de la comarca que ha tancat les llars d'infants, Olivella. Si no tinguéssim interès, potser ara estaríem com Olivella. I no ho estem.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Onze i 47 minuts. El debat sobre les llars d'infants, a partir d'aquestes evidències que assenyalava el ple municipal d'ahir, que ara ens comentava en Joan Totosaus. Per una banda, aquesta tardor era la tardor del concurs públic per a la gestió de la llar d'infants al Cercolet. Es va presentar una empresa per aquest concurs públic, perquè l'actual empresa concessionària de la llar d'infants al Cercolet no s'hi va presentar. Aquesta empresa que es presentava per la concessió de la llar d'infants al Cercolet finalment es va fer marxa enrere. Unes versions diuen que per aquest cacau que hi ha muntat, Vinyet Lluís assenyalava que era per una qüestió de normativa legal que implicarà una determinada capacitació o formació de les educadores i que com que el 2016 això hauria de ser vigent, l'empresa no es podia plantejar en el seu moment el cost d'aquestes persones que per llei hauria de fer fora. D'acord. Per tant, l'actual marc legal permetia a l'Ajuntament forçar la situació i dir-li a Educare 21 que ella s'ha de fer càrrec de la gestió de la llar d'infants al Cercolet. Vostès poden reflexionar com podem reflexionar nosaltres, que segurament és diferent que tu t'encarreguis de la gestió d'un equipament perquè vols encarregar-te de la gestió, que les circumstàncies legals et forcin a encarregar-te de la gestió d'un equipament. Però això ho podem deixar sobre la taula. Què ve a continuació? Següent debat. L'Ajuntament certifica que ha eixugat tot el deute amb Educare 21 i que paga religiosament cada mes. Però l'evidència també certifica que, com a mínim, hi ha uns decalaix, hi ha unes moratòries a l'hora de que les treballadores puguin cobrar la seva nòmina a final de mes. I en el rerefons de tot plegat, el que ha de succeir la setmana que ve, que la setmana que ve no hi haurà sentència, però la setmana que ve, el dimarts dia 2, hi haurà el judici que enfrontarà les treballadores amb l'empresa per aquesta qüestió dels 300 euros que es van incorporar a la seva nòmina arran de la decisió del regidor Javier Fernández en el seu dia i que va posar sobre la taula, doncs això, un dret consolidat, que era la incorporació d'aquests 300 euros que s'entenia que les treballadores havien de cobrar per mèrits propis, que es va incorporar a la nòmina durant més d'un any i mig i que ara està sobre la taula i que pot implicar, evidentment, en cas que les treballadores guanyin, la necessitat, l'obligatorietat per sentència judicial de pagar aquests 300 euros a cadascuna de les treballadores i de compensar tots aquests mesos que no s'han pagat. Veurem com segueix tot això, però el debat ahir sobre la taula va tornar a evidenciar models de gestió de les llars d'infants, futur de les llars d'infants, situació actual de les educadores de les llars d'infants. Més coses, Joan.
Doncs continuem. Es va aprovar la concessió i justificació dels comptes justificatius de les subvencions a la parròquia per les festes de l'Ermita de la Trinitat i de la Mare Déu del Vinyet d'aquest any, i també es va aprovar l'agraïment públic a les persones i entitats que han col·laborat a la Festa Major de Sant Bartomeu i a la Festa de Santa Tecla 2012 celebrada a la nostra vila. Aquí ens aturem i escoltarem perquè després dels agraïments que feia públics el regidor Magí Almirall, el regidor de festes, va venir una una queixa formulada pel grup municipal socialista Ricard Vicente, que va dir que no trobava normal el que va passar a la prèvia del Castelldefocs de Sant Bartomeu, el retard amb el que va començar el Castelldefocs, doncs, a causa de la invasió de gent al perímetre en el qual, doncs, està prohibit per un tema de risc de la pirotècnia. Magí Almirall va assumir que efectivament, doncs, havia estat un error i que, doncs, es revisarien bé els protocols, tal i com va demanar Ricard Vicente, perquè això no tornés a succeir. Escoltem, comença el punt, les paraules de Magí Almirall.
Bé, portem al ple l'agraïment de la feina feta per la Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. La veritat és que n'estem molt contents i aquesta feina, doncs, no l'hem fet el govern, sinó que l'ha fet el poble de Sitges i moltes entitats que s'han implicat, i per això el que correspon, doncs, és agrair-los el que s'ha fet i el seu resultat. Voldria destacar, doncs, d'aquest dictamen, que agraeix la feina tant d'Interior com de Salut per als temes de seguretat i per als temes mèdics. També el dictamen agraeix, doncs, a les entitats, al Prado, al Retiro, a l'Agrupació de Balls Populars i també a una sèrie de serveis, entre el qual hi ha el Servei d'Emergències Mèdiques, l'Assemblea de la Creu Roja, els bombers de la Direcció General d'Emergències de la Zona Metropolitana Sud, la Unitat d'Infraestructures i Muntatges de l'Ajuntament, la Brigada Municipal, els cossos dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, CESPA, els mitjans de comunicació locals i comarcals i el personal de la Regidoria de Festes i dels altres serveis. També el dictamen agraeix la feina feta i la dedicació per la Festa Major tant de la parròquia com del pandonista Trino Carbonell, de la pandonista Sandra Rubí, dels cordonistes i del pregoner Miquel Marçal, que ens va deleitar, doncs, amb un magnífic pregó. Després el dictamen fa una llista de moltes entitats que han participat, perquè la veritat que aquesta Festa Major ha sigut participativa en petit, doncs, per molta gent, i després posa, doncs, els noms de les persones que estan a la comissió, que és una comissió que s'ha trobat davant, doncs, un repte important de fer una Festa Major en aquests moments complicats de crisi i que, des del nostre punt de vista, doncs, l'ha tirat endavant amb molt bona nota. El seu president Rafael Font, el Joan Duran, la Bàrbara Montaner, el Sebastià Miravent, el Manel Leacar, la Marta Carbonell, el David Gutiérrez, l'Auro Llorenç i el Xavier Nin. Bé, a tots ells i a tots els que he comentat, doncs moltes gràcies per la feina. Volia també, senyor alcalde, aprofitar l'agraïment de Festa Major perquè, bé, doncs, ara amb Santa Tecla hem acabat les festes d'estiu i llavors crec que també ens cal, ni que sigui ara un moment, agrair l'esforç que fan a tots els barris, tota la gent que ha construït i ha posat en marxa festes aquest estiu. La veritat és que les festes de barris són molt maques de ser-hi, és el moment en el qual les persones del poble es troben, diguem-ne, en família, i entre aquestes festes, doncs, tenim dos grans revetlles, que és la de Sant Joan i Sant Pere del Poble Sec i Cases Noves, una gran festa també que es fa a finals d'agost i que convido a molts sitgetans que ens apropem poc a les botigues i que el convido a veure-la i a viure-la, i festes de molts barris petits, entre ells Calpell, La Marina, Quimmar, Balmins, Ratpenat, i si me'n deixo algun, doncs, que em disculpin, però crec que l'esforç que fa la gent dels barris també és d'agrair. Gràcies, senyor.
Moltes gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tan sols afegir-nos a l'agraïment i al reconeixement que ha expressat el regidor, completament d'acord amb ell. El que sí que volíem posar de manifest és que lamentem, creiem que no ha estat de rebut la situació, que considerem que és fruit de, segurament, de la no necessària previsió o coordinació en situacions com la que ens vam trobar en abans de començar el Castelldefoc. Pensem que d'alguna manera es podria haver evitat, hi ha uns protocols, hi ha una feina feta per molts i anteriors governs de la vila de tots els colors, i en aquest últim cas, doncs, el que portàvem des del PSC, on estan tot el plantejament de la festa organitzat i tramitat, de manera que és fàcil saber què fa falta en cada moment al marge de les de les incidències que puguin sortir en aquell moment. Per tant, lamentem que es donés en aquella situació que creiem que es podien haver evitat, i de l'altra banda, doncs, el que deia, doncs, afegir-nos plenament, totalment, a l'agraïment cap a la comissió, a totes aquelles persones que hi han participat, que és evident, com ha comentat el regidor, que s'han trobat en un moment difícil i que creiem que han tirat endavant aquest repte i han tret en bona nota. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Senyor Magí el Mirall, té la paraula.
Bé, doncs li diré una cosa que a vegades en política es diu poc, no? Li diré que doncs, les meves disculpes per suposat al poble de Sitges, les disculpes de tots els que van participar doncs, en la festa i per algun motiu doncs, no va poder sortir completament reeixida per aquest fet que no ens ha agradat i que esperem no es torni a produir. I bé, igualment per això ja li dic, més enllà de les disculpes i de sentir doncs, que el fet no s'ha de tornar a produir, la meva impressió és d'orgull per l'esforç que ha fet el poble de Sitges i més en aquesta situació, d'orgull per l'esforç que ha fet doncs, tot l'equip que ha estat implicat tant en les infraestructures com en la seguretat com en tot el muntatge del Castell de Foc. Gràcies.